Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Terra, que és dijous. Per fi és dijous 25 de gener del 2024. Pugen més les temperatures. Encara al migdia no es descarta que arribem als 24 o 25 graus de màxima. Ara amb més fresca, és veritat, amb boires a l'interior i amb cel serè a la resta. Durant tot el dijous es mantindran les boires més tossudes a ponent i també se'n formaran arran de mar. A la resta, el sol es combinarà amb algun núvol prim. Un dijous en què tenim novetats sobre el cas de l'espia francès que va passar informació falsa sobre Xavier Trias i els Pujol a la policia patriòtica, aquesta hora el món a RAC1 us pot avançar que el govern de Catalunya ja ha demanat explicacions al govern francès sobre el paper d'aquesta gent de duanes i a Michel Pillon. Això després que el govern de Macron hagi obert una investigació per aclarir el paper de Pillon a l'operació Catalunya. Ara ho ampliem. A les últimes hores, mentrestant, ha reaparegut públicament Aleix Vidal Quadras després de l'atemptat que va patir a principis del mes de novembre. Ho ha fet en un vídeo projectat en un acte de la Fundació Ultracatòlica Neos. Insisteix que va ser víctima d'un atac terrorista i afegeix que Espanya està en risc de desaparició. A tot això, el govern d'Espanya està dilatant l'entrega dels documents desclassificats sobre l'espionatge al president Pere Aragonès. Segons el periòdico i el diari, la Moncloa no ha enviat encara les resolucions del Tribunal Suprem amb què s'hauria autoritzat infectar el mòbil de l'aleshores vicepresident del govern de Catalunya. I atenció a aquesta notícia. Es disparen els casos de malalties de transmissió sexual entre els més joves. Catalunya és on més es detecta la clamídia i la gonorrea de tot Espanya. Són dades de la xarxa espanyola de vigilància epidemiològica. Entre els motius, el poc ús del preservatiu i la pèrdua de la por amb aquest tipus d'infeccions. Neus Tomàs, David Fernández, Conxi Baray, Pere Mas i Mònica Hernández trepitjant l'ull de polla en parlaran aquí al món a RAC1. Els esports, el Barça i el Girona eliminats de la Copa contra l'Atlètic del Bilbao i el Mallorca respectivament. L'equip blaugrana va perdre 4-2 a la pròrroga. L'Atlètic de Bilbao es va avançar el primer minut de partit, vaja, abans del primer minut del partit, però Lewandowski i Lamin Yamal amb un golaç van capgirar el marcador. Després de la mitja part, l'Atlètic va empatar gràcies a la fragilitat defensiva. Lamin en va tenir dues de claríssimes per fer el 2-3, però es va arribar a la pròrroga i allà els germans Williams van sentenciar el Barça amb dos gols. El Girona, per la seva banda, ja perdia 3-0 a gairebé el minut 35. A la segona part va intentar reaccionar amb un gol de penal d'Estuani i l'expulsió d'un jugador del Mallorca 20 minuts pel final, però no hi va haver sort. Savinho va fer el 3-2 al temps afegit i l'àrbitre va xiular al final. De tot plegat, en parlem amb una tertúlia esportiva avui amb el Joan Maria Pou i el Joan Jopallàs, i cap a quarts de 12 en aquest estudi un dels grups del moment, sense cap mena de dubte, els Figaflaues, que aquest vespre estrenen disc amb 20 cançons. Es diu La Calçotada i ens el vindran a avançar al món a RAC1 hores abans que es publiqui. I amb el Ramon Bartolí al diari, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Adrià?
Doncs sí, que el món a RAC1 pot avançar que la Generalitat ha demanat informació a França sobre el cas de l'oficial de duanes francès que va filtrar informes falsos a la policia patriòtica per intentar desprestigiar l'independentisme. Dilluns aquest programa, juntament amb La Vanguardia, va revelar el paper de Jean-Michel Pillon en l'operació Catalunya. Era l'espia francès que va portar el compte fals de Xavier Trias a Suïssa, a més d'informació comprometedora sobre la família Pujol, i que, a canvi, s'haurien butxacat 50.000 euros provenients dels fons reservats del Ministeri de l'Interior. Doncs bé, el govern ara s'ha posat en contacte amb França i els ha demanat que els posin al corrent de totes les investigacions. Això després que el govern d'Emmanuel Macron hagi obert també una investigació per esbrinar quin paper va jugar Pillon en l'operació Catalunya. Fons de la Direcció General de Duanes i Impostos expliquen al món a RAC1 que es van assabentar de l'escàndol a través dels mitjans de comunicació i ara intentaran confirmar la veracitat de la informació.
O sigui que hi ha, és a dir, el govern de Catalunya i el propi Elisi ja han demanat explicacions, en fi, el govern de Catalunya, el govern de França. El govern de França ha obert una investigació. Veurem com acaba aquesta història. De moment, l'espia francès, Jean-Michel Pillon, no se sap res. Presumptament ha agafat la baixa i presumptament podria estar tramitant la jubilació. I en política, el govern d'Espanya surt en bloc contra les crítiques a l'amnistia i desvincula el procés del terrorisme.
Sí, el més contundent ha estat el ministre Félix Bolaños, que ha defensat l'acord per excloure de l'amnistia només els delictes de terrorisme que vulnerin els drets humans i ha assegurat que durant el procés no hi va haver cap acte de terrorisme.
Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? Eso está fuera de la amnistía.
Però ja veus... Perdó, està molt que diu Bolaños, està contundent, com ho va ser també, recordem, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, en aquest estudi, el món a RAC1, quan va venir just abans de les festes de Nadal, va venir a dir el mateix, segurament sense tanta contundència com aquí ho hem pogut sentir del ministre Félix Bolaños.
Sí, bé, cert que hi ha veus dins del PSOE que discrepen del que deia Bolaños. És el cas d'Emiliano García Page, que ha protagonitzat una pica baralla en les últimes hores amb Ferraz. El president de Castella-La Manxa ha acusat el PSOE de situar-se a l'extraradi de la política i el ministre Óscar Puente l'ha desautoritzat.
Hay terrorismo bueno y terrorismo malo. El terrorismo es terrorismo. Terrorismo significa tener intención de generar terror. Y obviamente hubo mucha gente organizadamente en aquellos días en Barcelona, en Cataluña, que quiso generar terror social.
Yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución.
Paje ho deia poc abans de reunir-se amb alguns presidents autonòmics del PP per negociar plegats el finançament.
Hòstia, la Paje, terrorismo, sembrar terror. Ai, per favor, Déu, de debò. Això mentre Gonzalo Boye ha demanat a l'Audiència Nacional que arxivi la causa oberta contra el Tsunami Democràtic per un error de Manuel García Castellón, el jutge.
Sí, exactament, seria una equivocació amb els terminis de la instrucció. Actualment el període establert per a investigar un cas és d'un any, però es pot prorrogar abans que finalitzi. Ara bé, segons l'advocat de Carles Puigdemont i Josep Lluís Alai, el magistrat va acordar la pròrroga un dia més tard del que tocava i això suposaria, segons ell, haver d'anul·lar les actuacions.
I a tot això, a les 6 i 7 minuts, Aleix Vidal Quadras ha reaparegut públicament per primer cop des que li van disparar un tret a la cara en ple carrer de Madrid.
Va ser el 9 de novembre i el polític el van ingressar a l'hospital en estat greu. Doncs bé, gairebé 3 mesos després, Vidal Quadras ha participat aquesta nit en un acte de la Fundació Ultracatòlica Neos titulat Sin Frenos, el camino suicida hacia la autodeterminación. En un vídeo, l'expresident del PP català i cofundador de Vox va qualificar l'atac que va rebre d'atemptat terrorista i deia textualment que l'estat està en risc de desaparèixer.
Lamentablemente, los efectos del ataque terrorista que sufrí no me permiten acompañaros presencialmente. España atraviesa un momento muy difícil de su historia, donde la existencia misma de la nación está en peligro.
Tot i que no hi va fer referència de manera directa, tenint en compte el tema de l'acte, molts han vinculat aquestes declaracions de Vidal Quadras als pactes entre PSOE i l'independentisme, sobretot pel que fa a la llei d'amnistia i la inclusió dels delictes de terrorisme.
El vídeo està bé, Vidal Quadras, se'l veu bé.
Se'l veu bé.
Sí, veu, el que passa és que la té molt extraordinàriament fina i el que més m'ha agradat de tot és el títol de l'acte. Sin frenos, el camino suicida hacia la determinación, la autodeterminación. Trobo que és un És un titular, diguem-ho, molt neutre, molt neutre. El govern espanyol dilata l'entrega al jutge dels documents desclassificats sobre l'espionatge al president aragonès.
Sí, són els documents secrets del CNI sobre el cas Pegasus que la Moncloa va accedir a desclassificar la setmana passada. Segons el periòdico i el diari Funès, el govern espanyol ha enviat al jutge l'acord de govern per aixecar el secret d'aquests documents, però no les tres resolucions judicials del Suprem que van autoritzar la intervenció total de les comunicacions d'Aragonès. Ara el jutge els ha demanat al CNI, tot plegat farà que el procés s'allargui i recordem que demà declararà com a imputada l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, i encara no tindrà el jutge aquests documents a priori.
I el Barça i el Girona, eliminats de la Copa després de perdre el camp de l'Atlètic de Bilbao i del Mallorca, respectivament, als quarts de final.
El Barça va caure 4-2 a la pròrroga, mentre que el Girona va pagar les conseqüències de fer una mala primera meitat i va perdre 3-2. L'última a caure ha estat el Barça, passada la mitjanit. Els de Xavi Hernández han perdut 2 títols en 10 dies, però aquesta vegada almenys li han competit a un dels millors equips de la Lliga, l'Atlètic de Bilbao. De fet, el Barça va ser molt millor a la primera part, malgrat començar perdent els 30 segons de partit. L'equip va reaccionar i va marxar per davant al descans amb un gol afortunat de Lewandowski i un golaç de Lamine Yamal, el millor del partit. Ara bé, a la represa l'Atlètic va ser millor, va forçar la pròrroga i allà els germans Williams es van imposar primer amb un gol d'Iñaki, després d'una pífia de Sergi Roberto i després amb un golaç de Nico. Xavi té sensacions contraposades, però assegura que el sorteig no els ha afavorit.
El sentiment que tinc, per una part, és de decepció, perquè perdem un títol que teníem moltes esperances, sabent que el sorteig doncs, no vam tenir sort. A Sant Mamés, a partit únic, doncs, l'escenari és molt complicat. Per l'altra banda, doncs, sento orgull, perquè aquests jugadors ho estan fent molt bé, els joves, vull dir, eh? I hem competit, ho hem intentat, hem tingut el partit al final de Lamin, i és una pena.
El millor de tot, els joves, com deia Xavi, ahir per primera vegada van jugar junts 3 menors d'edat, Héctor Fort, Pau Cubarsí i Lamine Yamal, i van fer un partidàs. Després de la pròrroga també va sortir Marc Guiu, de 18 anys, el pitjor, la lesió muscular de Balde. Avui li faran més proves, però tot apunta que és dubte pel partit contra el Nàpols de la Champions d'aquí a un mes.
Però ho deia, que no hem tingut sort al Xavi pel partit de l'eliminatòria contra l'Atlètic de Bilbao, perquè vens a jugar contra el Barbastro i l'Unistes de Salamanca. I que tampoc és que fossis... He de dir que és dels partits, sobretot la primera part, des del minut 2 fins al minut 90, diríem que és de les millors primeres parts que he vist al Barça, indiscutiblement, i al final la mala sort de la minya, però la sensació de que allò era molt difícil. Primer, l'ambient d'aquell estadi és bestial. O sigui, l'ambient d'aquell estadi és bestial. Una, l'Atlètic de Bilbao, l'equip, físicament, allò són uns búfals, però terrible. Terrible. Després aquí vas, el Xumet, són 4 jugadors de 17 anys. Que està molt bé, eh? Està molt bé, però està contra tots aquells, els germans Williams. Però bueno, mira, tot efectivament la lesió de Balde. Jo crec que fa pinta d'una cosa d'un mes, una cosa així. Però bueno, veurem. Bueno, i de la seva banda, el Girona va reaccionar tard, tampoc estava al sorteig de les semifinals. La primera part més espantosa que l'he vist al Girona en molt de temps.
Sí, perquè van encaixar els 3 gols en un quart d'hora, en una molt mala primera meitat, i després, malgrat reaccionar amb gols d'Estuani i de Savinho i de jugar amb un més durant mitja hora, van fer salat. Mitchell assumia errors en el plantejament.
He buscado tener 3 medias puntas o 3 jugadores por dentro, junto con Miguel 4, y al final la espalda de Miguel Blin, ahí nos han generado mucho peligro. Entonces una responsabilidad mía, y creo que en esa primera parte Mallorca ha sido mejor.
I més enllà d'això, avui es juga l'últim partit dels quarts de final, el Metropolitano, l'Atlètic de Madrid i el Sevilla. El partit és a 2:15 del vespre i arriba marcat per les queixes de Diego Simeone sobre el funcionament del VAR. Ahir l'argentí va ser contundent, sense pèls a la llengua, va lamentar que els prenguin per rucs.
El VAR los mejora, pero al mismo tiempo los expone. Y nada, después nos ponemos a discutir si el audio está bien o el audio hay que, como es que dicen, filtrando. Cuando están filtrando, ¿sabes? Pero no importa qué es lo que filtra, sino lo que pasa. Pues se piensa que somos todos tontos, ¿viste? Eso es lo que da bronca.
I a tot això, Real Madrid Televisión va a la seva, amb la seva croada contra els àrbitres. Ahir va emetre un reportatge de més de 5 minuts repassant cadascuna de les suposades pífies que, segons ells, han perjudicat el Madrid en el que va de temporada. Un reportatge que, evidentment, hem fragmentat i que començava així.
Hemos tenido que esperar hasta 21 jornadas para que por fin, y por una vez, el VAR corrija las decisiones claramente erróneas del árbitro principal, que perjudicaban al Real Madrid. Porque hemos visto cómo no actuaba ante penaltis claros, cómo no avisaba de posibles expulsiones. y cómo han justificado fueras de juego, con líneas que cuesta creerse.
Bueno, i és que jo em quedo amb el que ha dit el Simeone. Em quedo amb el que ha dit Simeone. És que, esclar, això de la federació és tot tan ranci i tan antic i tot tan... Quin desastre. Bueno, alguna cosa més, Pedrol?
Sí, molt ràpida, que Carlos Alcaraz no serà a les semifinals de l'Open d'Austràlia. Sí. Ahir va perdre en 4 sets contra l'alemany Zverev i se'n va amb les mans buides del primer gran slam de la temporada.
És pràcticament un quart de set del matí. Una notícia que seguim ahir a la tarda i que és molt preocupant, i és que es disparen les malalties de transmissió sexual entre el jovent.
Sí, Catalunya és el territori de l'Estat on es diagnostiquen més casos de gonorrea i clamídia, i de fet, segons un informe de la Xarxa Espanyola de Vigilància Epidemiològica, les dades catalanes estan molt per sobre de la mitjana espanyola. L'any 2022 es van diagnosticar 122 casos de gonorrea per cada 100.000 habitants. Això és més del doble que el País Basc, que és el segon territori amb més incidència. Són sobretot homes d'entre 20 i 34 anys. En canvi, la clamídia té més incidència en les dones, i especialment en aquelles que tenen entre 20 i 24 anys. A Catalunya se'n van detectar 162 casos per cada 100.000 habitants, també molt per sobre de la mitjana espanyola. Els experts atribueixen aquest repunt al fet que els joves cada vegada fan servir menys el preservatiu i que només el tenen present com a mètode anticonceptiu, no? En contra d'aquestes malalties. Entre d'altres, els especialistes en culpen a la pornografia, on els actors pràcticament mai utilitzen el preservatiu, i el fet que s'hagi perdut la por a les malalties de transmissió sexual i sobretot a la sida, que ha passat de ser una malaltia mortal a una malaltia crònica.
És molt interessant aquesta història, entre altres coses, perquè si ho mires en perspectives, els actors mai... És veritat, lo de les pel·lícules pornogràfiques, els actors ja a les nostres èpoques no hi havia preservatiu, no s'utilitzava preservatiu. Jo crec que efectivament el tema de que la sida hagi de passar de ser una malaltia terriblement mortal, o sigui, crònica, pels avenços científics, fa que la gent jove tingui menys. Jo crec que tot comença, és això, és estem amb el tema de l'escola. La pèrdua de valors, l'entrada de la gent jove a la tecnologia d'una manera massa agressiva i massa jove, amb la qual cosa pots veure la pornografia sense cap tipus de pudor. I després una altra cosa que jo fa temps que dic, que és que, i si algú d'aquí del govern de la Generalitat que m'estigui escoltant, s'ha de tornar a fer una campanya com el Pont de la Pónsola. O sigui, aquella campanya que ens n'enfotíem tots quan érem joves, que va haver-hi molt merder, però molt vol dir molt, amb aquella campanya. I no sé qui la va inventar, però se l'hauria de donar tots els premis del món, perquè va ser una campanya que va situar el preservatiu en primera línia. I el preservatiu, doncs ara, l'utilització del preservatiu és menor. I bàsicament és, si ho llegia amb la crònica que fa la Celeste López a la Vanguardia, bàsicament la gent jove diu que és que no és per pel bombo. Perquè no hi hagi embaràs. Mm. Però no per clamídies, no per gonorrees, i ni tan sols pensen en el VIH. Però en fi, avui en parlarem aquí al món de RAC1 d'aquest tema. Què més tenim?
Doncs que Rosa Peral assegura que va posar les seves propietats a nom del seu pare perquè estava a punt de perdre la casa per no poder pagar la hipoteca. Ho va dir ahir al judici que li estan fent per presumpte alçament de béns. La família de la víctima, Pedro Rodríguez, li reclamava una indemnització de gairebé 900.000 euros, però en lloc de vendre's la casa i el cotxe per aconseguir els diners, ho va posar tot al nom del seu pare, tot plegat pocs dies abans que el Tribunal Suprem confirmés la sentència pel crim de la Guàrdia Urbana. I encara els tribunals avui tornarà a veure el banc dels acusats l'exdona de Josep Maria Mainat, Àngela Dobrovolski. Aquesta vegada ho farà acusada d'haver agredit al seu marit després d'una discussió l'any 2019, és a dir, un any abans que suposadament intentés matar-lo amb una sobredosi d'insulina. De fet, el judici per aquest presumpte intent d'assassinat encara està pendent.
I avui per què és? Perquè el va intentar agredir?
Amb un pot de... Li va llançar un pot de marmelada a la cara.
Bueno, és interessant això del pot de marmelada, però no sé. Està molt bé que ja detallem que no era un pot, per exemple, de cacauets, i un pot de marmelada. Caldria saber de quin pes era, si era una marmelada petita d'aquests de terrina francesa, aquesta petita, o diguem-ho, si és un pot de marmelada d'aquestes de quilo i mig. Depèn de quin tipus de marmelada. Perquè, evidentment, amb una pots fotre mal i amb l'altra, doncs mira... Per cert, fora bromes, 7 de cada 10 dones té por de patir una agressió sexual durant la nit.
Sí, ho assegura el nou baròmetre del CEU, una dada que s'inverteix totalment en el cas dels homes. 7 de cada 10 afirmen que no tenen por. La gran majoria de dones afirmen, en canvi, estar temorides de nit per ser víctimes d'un robatori, d'una agressió física o també sexual, una sensació que, com dèiem, no tenen els homes. En el cas d'un robatori o agressió, la por és la meitat que la que tenen les dones, i en el cas d'una agressió sexual no arriba al 20% d'homes els que afirmen tenir por d'això.
I una molt bona notícia, perquè la farmacèutica AstraZeneca, deixa'm-ho dir, instal·larà el seu centre de connexió europeu a l'edifici Estel de l'Avinguda Roma de Barcelona, que és aquest edifici que fa temps que està aquí, que no hi ha manera de que li fotin mà. És un edifici que està en desús des de fa anys. I finalment, aquest centre d'AstraZeneca s'utilitzarà per investigar malalties oncològiques, cardiovasculars, renals, respiratòries, metabòliques i, evidentment, l'elaboració de vacuna. 1.000 llocs de feina. I, per cert, Mònica Usart, sembla que Catalunya podria entrar en emergència per sequera abans del mes de febrer, perquè
no plourà. No.
I com ho veus, res, eh?
Res de res, no s'espera pluja els propers dies, he anat tirant mapes enllà durant una setmana i no es veu res d'aigua, i el que hem de destacar avui és aquesta pujada de les temperatures, perquè avui aquests termòmetres tocaran sostre. Ahir, de fet, vam tenir molts valors de 20 a 23 graus al centre del dia, doncs avui es mouran entre els 20 i els 25. Les temperatures més altes, en punts del prelitoral, comarques interiors de Girona, també cap al sud del país, i poden arribar fins i tot als 21, 22 graus a les valls del Pirineu. Per tant, dia càlid, dia més propi del mes de maig que no pas del mes de gener, i sí que quedaran les temperatures més frenades cap al Pla de Lleida, on les boires seran més persistents. I, de fet, comencem el dia amb boira, la Catalunya central, a Ponent i també punts del prelitoral, i se'n poden formar avui en sectors de la costa per culpa precisament d'aquestes temperatures que pujaran tant. I també tenim una inversió tèrmica marcada amb temperatures més altes en zones elevades que no pas en zones més baixes. I aquestes temperatures entre demà, dissabte, diumenge baixaran una mica, però tot i això continuarà l'ambient suau, amb sol, amb bandes de núvols prims i amb aquestes boires que comentàvem. I ara mateix tenim 13 graus a Tarragona, i a 4 graus a Lleida, 5 graus a Girona, temperatures de 10 a 14 graus a Barcelona, 4 a Vic, 5 a Manresa i 10 a Terrassa.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
A les 6 i 21, al diari. Matem, ja ha fet un gall a les 6 del matí.
Sí, però ha estat poca cosa, pobra.
Ai, gràcies, sí, perquè aquí hi ha hagut un festival.
Sí. Hi ha hagut un festival, no.
Portem dies una mica...
Fort, perquè és el nostre estimat, mai ben ponderat tècnic, que mai diu res.
Yeah.
I ha fet una crítica divertida a la Mònica.
Del gall.
I s'ho ha pres, la Mònica, ha sortit de l'estudi, vull dir, com si l'haguessin...
L'ha fet una abraçada.
Com l'Oriol mai diu res, doncs s'ha notat un gall. Però si tu no ho veus com un gall, doncs...
No crec
problema.
Que tingui cap queixa l'Oriol, eh?
Jo crec que haurem de fer un diàling, un out of context.
Per què?
Perquè sí, perquè agafarem... Sí, l'hem de fer el diàling del diàling, no, agafarem el que no vols posar tu.
No, jo t'agraeixo molt tots els consells que em dones i són un referent per a mi. Però les competències del diàling em van ser transferides a mi i llavors ja ho gestino jo, no pateixis.
Però això és ràpid, eh? Això es torna a centralitzar i cap problema, eh?
Val, d'acord, doncs faré el que tu diguis.
Sí.
Quin criteri, eh?
Ja veus.
Ai, per favor. Bueno, perquè no et queixis, el diàling d'avui és l'autodiàling d'ahir. Ahir la nit em vaig fer una infusió de gingebre i llimona. Me'n vaig anar a dormir havent-me pres això i super relaxant i super purificant. Doncs anem al carrusel deportivo de la SER. Aquesta era la pregunta clau que feien...
Epa!
No, estic cascat. Estic en procés de depuració.
Doncs depura, perquè nano...
Perdó. No. Veus? Has dit que volies el tall i l'hem posat. Cap problema.
Què m'estava assenyalant?
Home, que la Mònica...
Això s'ha passat, aquest noi.
No, té un tatuatge que no sabia que tenia.
No sabia que portes un tatuatge.
Jo tampoc.
Però sí, ho va posar a xarxes.
Sí, és nou.
Ah, sí?
Sí.
Què diu?
Gireiem.
Deu ser algú de Brian Adams,
sí.
No? Sí, tu, per favor.
Però és una cosa que va més enllà, és
no
més sentimental.
Creure, ai, favor.
És més
sí,
sentimental.
Segur.
Que ha passat.
6 i 23 minuts. Mira, que avui els que tinguin sort que vagin a Sant Cugat, perquè avui comencen moviment i gira, avui, mira, tu, tira. Mira, i pels seguidors del Barça i pels seguidors del Girona. Per això, avui, els d'Antònia Font, alegria.
Et sol de sora baixa, dins l'horitzó, damunt la mar rissada, els avions. Tau, et sol de sora baixa, vermell i talent, massala i maranjada, sa pell. Es banya sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Tau, et sol de sora baixa i plàcidament la gent s'adutxa i omple els carrers. Tau, et sol de sora baixa, dins el meu cor, tothom m'estima i jo estimo tothom. Falla sa corrent, ses vireres no vendran cacauet. I alegria ses feies deixaven de riure, entre ses tasses. I alegria ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria, cau el sol de sora dins l'horitzó, damunt la mar rissada, els avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i calent, massala i maranjada, sa pell. Els municipals, és evident, van apartar bé sa gent. Deixaven de riure i els dies s'acaben i es fars il·luminen ses gòndoles entre ses...
I amb aquesta alegria d'Antònia Font hem arribat a les 6:26.
El món a RAC1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui, un dia més, l'amnistia és portada a bona part dels diaris i el nom més destacat és clarament el del president socialista de Castella-La Mancha, Emiliano García Page.
Sí, La Vanguardia titula que el PSOE surt en bloc contra les crítiques per haver cedit en la llei d'amnistia i afegeix que dirigents del partit repliquen amb contundència a Page per tancar els debats interns sobre el pacte amb Junts i Esquerra relatiu al terrorisme. En la mateixa línia, l'Ara diu que la Moncloa desvincula el procés del terrorisme i afirma que hi ha tensió al món judicial per la tramitació de l'amnistia, mentre s'agreuja el xoc, diu García Page PSOE. El País se centra directament en el president de Castella-La Mancha, diu que Page s'alinea amb tres barons del PP pel finançament, el mateix dia que la direcció del PSOE li retreu les seves crítiques per l'amnistia. El Mundo és més contundent, el titular és Ferraz, declara la guerra a la veu crítica contra l'amnistia i detalla el remet contra Page després que reprovi que les sessions de Junts posen a l'extra radi de la Constitució al PSOE. Encara va més enllà d'ABC, llegim, el PSOE ensenya la sortida a Page per criticar l'amnistia. El diari explica que Puente diu que fa temps que és a l'extra radi del partit i que el president de Castella-La Mancha li recorda que és ell el que guanya la dreta. I finalment, La Razón titula que el PSOE es revolta contra Page per liderar la crítica contra la mesura de Gràcia.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Aquest divendres 26 de gener, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Dissabte, Caprabo, la cistella ompliré i amb l'IVA de franc superarem la pujada de gener.
Aquest dissabte 27 de gener, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo, perquè estalvies tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Puedes darle color a tu vida con un acuario de peces tropicales.
o con los colores exclusivos de Samsung.com del nuevo Galaxy S24 Series con unas ventajas la mar de buenas. Doble almacenamiento de regalo y un 10% de descuento extra al descargarte la Samsung Shop App. Consulta condiciones en Samsung.com.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Aquest divendres 26 de gener, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Benvinguts a una altra dimensió de creuers amb Royal Caribbean i viatges al Corte Inglés. Aprofita la sortida des de Barcelona del vaixell més gran d'Europa, l'Oasis of the Seas. Reserva fins a 300 euros de descompte, nens gratis i els millors espectacles inclosos. Consulta les condicions del creuer Royal Caribbean a viatges al Corte Inglés.
Amb un 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Us avança el món a RAC1. La Generalitat demana informació a França sobre l'espia francès involucrat en l'operació Catalunya.
Com us vam explicar, és Jean-Michel Pillon, que es va embutxacar 50.000 euros dels fons reservats per informació falsa sobre Xavier Trias i els Pujol. El govern català està en contacte amb el francès, que ja ha obert una investigació sobre el cas.
I la Moncloa és contundent i desvincula clarament el procés independentista del terrorisme.
El ministre Félix Bolaños va deixar clar que no es poden comparar independentisme i terrorisme, això tot i que des del mateix PSOE, Emiliano García Page insistia que sí que hi va haver terrorisme al procés i acusava el govern espanyol d'allunyar-se de la Constitució.
Aleix Vidal Quadra reapareix públicament per primera vegada des que li van disparar un tret a la cara en ple carrer.
Gairebé tres mesos després va participar en un acte d'una fundació ultracatòlica sense seqüeles físiques importants, però amb la clara dificultat per parlar, va qualificar el seu atac d'atemptat terrorista i va assegurar que Espanya viu un moment difícil i que fins i tot està en risc de desaparèixer.
El jutge que investiga l'espionatge a Pere Aragonès en Pegasus denuncia que el govern espanyol encara no ha enviat la documentació que li ha demanat.
Segons explica el periòdic, el magistrat va demanar els documents secrets del CNI que la Moncloa va acceptar desclassificar, però el govern espanyol només ha enviat l'acord de govern que accepta desclassificar-los i no els propis documents.
El Barça i el Girona cauen eliminats de la Copa del Rei als quarts de final.
Els blaugranes han perdut 4-2 al camp de l'Atlètic de Bilbao a la pròrroga, mentre que el Girona va pagar les conseqüències de fer una mala primera meitat i va perdre 3-2 al camp del Mallorca. Avui es completen els quarts amb un Atlètic de Madrid-Sevilla a 9:45 del vespre i amb Simeone queixant-se de la poca transparència del VAR.
I es disparen les malalties de transmissió sexual entre els joves.
Catalunya és el territori de l'estat on més casos de gonorrea i clamídia es diagnostiquen, molt per sobre de la mitjana. El 2022 n'hi va haver més del doble que el País Basc, el segon a la llista. Són sobretot homes d'entre 20 i 34 anys.
Rosa Perales defensa el judici per presumpte alçament de béns.
Diu que va posar les seves propietats a nom del seu pare perquè no podia pagar la hipoteca i estava a punt de perdre la casa i no, segons ella, per evitar pagar la indemnització a la família de la víctima del crim de la Guàrdia Urbana. Això mentre avui comença el judici a Àngela Dobrowolski per una agressió a Josep Maria Mainat abans del famós intent d'assassinat.
La farmacèutica AstraZeneca instal·larà el seu centre de connexió europeu a l'edifici Estel de l'Avinguda Roma de Barcelona.
El centre s'utilitzarà per investigar malalties oncològiques, cardiovasculars, renals, metabòliques i respiratòries, i també per elaborar vacunes. Crearà 1.000 llocs de treball amb una inversió de 800 milions d'euros.
Mari Cosar, bon dia.
Bon dia.
Avui les temperatures que toquen sostre.
Sí, avui temperatures màximes que es mouran entre els 20 i els 25 graus al migdia, les més altes en punts del prelitoral, comarques de Girona i també cap a l'extrem sud del país, però també cap a les valls del Pirineu poden arribar fins als 22 graus aquests termòmetres. Per tant, un ambient més de mes de maig que no pas de gener. Tot plat amb sol, amb núvols prims i també amb algunes boires que s'han format cap a la Catalunya central, punts del prelitoral i també al Pla de Lleida, i seran més tossudes a les comarques de Ponent, on les temperatures es mantindran més frenades al centre del dia. També una clara inversió tèrmica ara a primera hora i amb boires que es poden formar durant la tarda en punts de la costa.
I repassem les temperatures actuals.
Ara mateix entre els 11 i els 14 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, 4 graus a Lleida i també a la Seu d'Urgell, 5 graus a Girona, 11 a Badalona i 8 a Palamós.
Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora hi ha un avís per boira molt densa a la P2 en tots dos sentits entre Castelldans i Juneda, i també a l'A2 en tots dos sentits entre Bellpuig i Soses. I al transport públic, hores d'ara, cap incidència destacable. Són les 6:33. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 25 de gener.
Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
I si ser normal estigués sobrevalorat? David Verdaguer i Albert Prat protagonitzen Elling, una entranyable comèdia sobre l'amistat a la Villarroel. Una història de perdedors que aprenen a guanyar en una comèdia sorprenent. Perquè a vegades començar una vida normal pot ser la més gran de les aventures. A partir del 27 de gener a la Villarroel. Entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Torna el màping de l'any a la Casa Batlló. Vine a viure una nit històrica a la façana de la Casa Batlló i gaudeix d'un nou màping espectacular a càrrec de l'artista Sofia Crespo. Els propers 27 i 28 de gener. Consulta horaris a casabatlló.cat. Tu perdràs?
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Aquestes rebaixes al Centre Comercial Esplau tenen premi. Del 7 de gener al 15 de febrer, fes les teves compres a les nostres botigues i podràs guanyar una targeta regal de 500 euros. A Primark, Lefties, JD Sports, MediaMarkt i moltes més, trobaràs tot el que necessites. Més info a esplau.com.
Aquí a Aquadis Air Motors tenim clara quina és la millor forma de començar l'any. El volant d'un Kia Sportage. Aquest gener compra el nou de quilòmetre zero a d'ocasió a les nostres botigues del Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat i conduiràs el millor cotxe de l'any 2023 per un preu únic. El Kia Sportage t'espera a les nostres instal·lacions o a aquadisairmotors.es.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 Graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licors.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
És de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC 1. Atenció a la revelació clau sobre l'operació Catalunya que us podem avançar aquesta hora a RAC 1 i La Vanguardia. Una investigació conjunta ens ha permès descobrir la identitat d'una de les fonts clau de la policia patriòtica. És un espia francès que va portar els comptes falsos de Xavier Trias a Suïssa i Andorra. Xavier Trias, bon dia.
Molt bon dia. És un escàndol i jo crec que el més gros de tot això és que no passa res.
A més d'informació comprometedora sobre la família Pujol. Josep Pujol Ferrusola, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, Jordi, com estàs? És una maniobra, en el fons, de crear informació per després tenir, encara que sigui falsa, alguna publicitat que erosioni.
El món a RAC 1. Sempre hi som. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
6:37. Atenció a aquesta informació que us avança el món a RAC1. El govern de Catalunya ha demanat explicacions a França sobre el paper de l'espia francès que va passar informació falsa a la policia patriòtica. Dilluns, aquest programa, juntament amb La Vanguardia, va revelar quin va ser el paper que va tenir l'agent francès oficial de duanes, Jean-Michel Pion, a l'Operació Catalunya. Tal com vam avançar, ell és qui va donar informació falsa sobre Xavier Trias i els Pujol a la Policia Patriòtica a canvi de 50.000 euros que s'haurien butxacat dels fons reservats del Ministeri de l'Interior. Arran d'aquestes informacions, el món RAC1 es pot avançar, com dèiem, que la Generalitat s'ha posat en contacte amb el govern francès per demanar-li la informació sobre el cas. El govern no dona detalls de les converses, però sí que assegura aquest programa que ha demanat a França que els posin al corrent de totes les investigacions pertinents. També explica que seguirà atentament l'evolució dels propers dies i agraeix al govern francès la predisposició i la interlocució en tota aquesta qüestió. Tot plegat ho hem sabut hores després que França hagi obert una investigació per esbrinar quin és el paper que va tenir l'agent francès Jean-Michel Pion en l'Operació Catalunya. Fons de la Direcció General de Duanes i Impostos expliquen al món a RAC1 que es van assabentar de l'escàndol a través dels mitjans de comunicació i que ara intentaran confirmar la veracitat de tota aquesta informació. És a dir, si Pion va portar els comptes falsos, com deien, de Trias a Suïssa i Andorra, a més també de detalls fiscals comprometedors sobre la família Pujol. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés, bon dia.
Bon dia. La investigació que ha obert la Direcció General de Duanes podria acabar amb una sanció per a Jean-Michel Pilon, però el cas podria acabar també en mans de la justícia francesa si es demostra que hi ha hagut delicte. Segons han explicat a RAC1 fons del govern francès, ha decidit obrir una investigació després de que el món a RAC1 i la Vanguardia destapessin el cas. L'executiu es va assabentar de l'actuació de Pilon, que hauria cobrat 50.000 euros per les filtracions falses a la Policia Patriòtica Espanyola, precisament per la publicació a aquests dos mitjans de la informació que assenyala el director de l'oficina de duanes d'Occitània. Les mateixes fonts assenyalen que Jean-Michel Pilon va demanar la jubilació fa unes setmanes i des d'aleshores ja no va treballar, però encara és formalment director i ho serà fins que es nomeni un substitut el proper 1 de març.
Gràcies, Laia. 6:40. Mentrestant, el govern espanyol fa un pas endavant i desvincula totalment el procés independentista de qualsevol causa per terrorisme. Qui ho ha fet ha estat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha sigut molt contundent després que el PSOE i els partits independentistes arribessin a un acord per excloure de l'amnistia només els delictes de terrorisme que vulnerin els drets humans. De fet, Bolaños va més enllà i referma que durant el procés no hi va haver cap mena de terrorisme. D'aquesta manera, desacredita tota la causa judicial que porta el magistrat Manuel García Castellón a l'Audiència Nacional, Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia, i ho diu en un context de defensa de la llei d'amnistia en un escenari molt concret davant la porta del Tribunal Suprem.
Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
I amb això de fons, un diputat de Vox, Germán Terch, ahir va publicar a les xarxes un missatge on deia que ningú s'estranyi si tirotegen Bolaños com van fer amb Alejo Vidal Quadras. Bolaños el va acusar d'incitar el seu assassinat.
Unes paraules, les de Bolaños, que contrasten amb les d'un altre socialista. Emiliano García Page, el president de Castella-La Manxa, ha posat encara més llenya al foc a la guerra oberta que ja fa mesos que manté amb la direcció del PSOE, sobretot pels pactes amb els independentistes, Agustí.
Sí, Page és clar i diu que sí que hi va haver terrorisme durant el procés i concretament en les protestes de Tsunami Democràtic.
Hay terrorismo bueno y terrorismo malo. Terrorismo es terrorismo. Terrorismo significa tener intención de generar terror. Y obviamente hubo mucha gente organizadamente en aquellos días en Barcelona, en Cataluña, que quiso generar terror social.
El president de Castella-La Manxa no s'atura aquí, va més enllà i critica també directament el PSOE, el seu partit, per haver dit que a Catalunya no hi va haver terrorisme. Diu que la Moncloa està a l'extraradi textualment de la Constitució. Doncs bé, Ferraz va sortir en tromba per desautoritzar Page de dalt a baix, el més contundent, el ministre de Transports, Òscar Puente.
No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Page desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución.
I al vespre, Page va sortir a defensar-se. Ara bé, tot i que al principi semblava que matisava les seves paraules, finalment ho va girar tot plegat com un mitjó per tornar a atacar el govern espanyol.
El problema es Puigdemont, no es el PSOE. Puigdemont quiere que el PSOE se salga de su sitio. Yo prefiero tener un gobierno progresista a tener un gobierno conservador y de Vox, eso lo tengo muy claro. Toda mi vida me la he pasado ganando al Partido Popular y a la derecha en las elecciones. El que gana a la derecha y la extrema derecha en este país no está en ningún extrarradio. Yo gano a las elecciones y a lo que me dedico. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones.
Tot plegat, recordem-ho, arran de les acusacions de terrorisme de la justícia espanyola contra el cas dels CDRs i també del de Tsunami Democràtic.
De fet, en aquest sentit, el cap de l'oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alai, ha demanat a l'Audiència Nacional que arxivi la causa oberta contra Tsunami, que investiga, entre d'altres, Carles Puigdemont i també Marta Rovira per un error de Manuel García Castellón, amb els terminis de la instrucció.
Actualment, el termini establert per a investigar un cas és d'un any, però es pot prorrogar abans que finalitzi. Ara bé, segons explica l'advocat Gonzalo Boya a l'escrit, el magistrat va acordar la pròrroga un dia més tard del que tocava, i això suposaria, diu, haver d'anul·lar les actuacions.
6:43, i Aleix Vidal Quadra reapareix públicament per primera vegada des que li disparessin un tret a la cara en ple carrer a Madrid. Va ser el 9 de novembre i el polític va acabar, recordem-ho, ingressat a l'hospital en estat greu. Doncs bé, gairebé 3 mesos després, Vidal Quadras va participar ahir a la nit en un acte de la Fundació Ultracatòlica Neos, titulat Sin Frenos, el camino suicida hacia la autodeterminación. L'expresident del PP català i cofundador de Vox hi va ser de forma no hi va ser de forma presencial, però sí que va enviar un vídeo en què va agrair totes les mostres de suport que ha rebut els últims dies.
Vidal Quadras, sense seqüeles físiques importants, però amb la clara dificultat de parlar, va qualificar l'atac que va rebre d'atemptat terrorista i va lamentar la situació actual que, segons ell, està vivint a Espanya. Deia textualment que l'Estat es troba en risc de desaparèixer.
Lamentablemente, los efectos del ataque terrorista que sufrí no me permiten acompañaros presencialmente. España atraviesa un momento muy difícil de su historia, donde la existencia misma de la nación está en peligro.
Tot i que no hi va fer referència de manera directa, tenint en compte el tema del Carnaval Acte, molts han vinculat aquestes declaracions de Vidal Quadras als pactes entre el PSOE i l'independentisme, sobretot pel que fa a la llei d'amnistia i a la inclusió, com dèiem, dels delictes de terrorisme que no suposin una violació dels drets humans.
I un últim apunt encara relacionat amb la política. El jutge que investiga l'espionatge amb Pegasus, al mòbil del president Pere Aragonès, denuncia que encara no ha rebut la informació completa que demana el govern espanyol.
Són els documents secrets del CNI que la Moncloa va accedir a desclassificar. El govern espanyol ha enviat al jutge l'acord del govern per desclassificar aquests documents, però no els documents en si. Les tres resolucions judicials del Suprem que van autoritzar la intervenció total de les comunicacions d'Aragonès. Segons El Periódico, és l'ordre que autoritza la instal·lació de Pegasus al mòbil d'Aragonès i també dos documents posteriors que prorroguen aquesta mesura. Tot plegat, el que farà és dilatar el procés quan demà està citada a declarar com a imputada l'exdirectora del CNI, Paz Esteban.
6:46, els esports, el Barça i el Girona s'acomiaden de la Copa del Rei després de perdre el camp de l'Atlètic de Bilbao i del Mallorca, respectivament. El Barça va caure 4-2 a la pròrroga, mentre que el Girona va pagar les conseqüències d'una mala primera meitat i va perdre 3-2, Pedrol.
Sí, els últims a caure han estat els de Xavi Hernández. Passada la mitjanit, el Barça ha perdut 2 títols en 10 dies, però aquesta vegada ha competit de tu a tu contra un dels millors equips de la Lliga. De fet, el Barça va ser molt millor la primera part, malgrat començar perdent els 30 segons. L'equip va reaccionar molt bé i va marxar per davant al descans amb un gol afortunat de Lewandowski i un golaç de Lamine Yamal. Ara bé, a la represa l'Atlètic va ser millor, va forçar la pròrroga i allà els germans Williams es van imposar, primer amb un gol d'Iñaki, després una pífia de Sergi Roberto i després amb un golaç de Nico. Per cert, a banda del resultat, el pitjor del partit és la lesió muscular de Valde. Li han de fer més proves, però podria estar-se unes setmanes de baixa.
Enviada especial de RAC1 a Bilbao, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. Amb l'1-2 i dues oportunitats molt clares que haurien pogut canviar el desenllaç, Lamine Yamal va ser el gran protagonista de l'atac blaugrana a Sant Mamés i màxim exponent d'una generació d'adolescents del planter que no tenen por de res. Que li diguin si no als estel·lars Héctor Fort i Cubarsí o a Marc Guiu, que va passar-li per davant el flamant fitxatge Vitor Roque al final de la pròrroga. Malgrat ser eliminat a mans de l'Atlètic Club, el Barça va caure amb el cap ben alt i Xavi va mostrar-se orgullós, especialment dels més joves.
Crec que avui Lamine fa un partidàs. Héctor Fort està especialment bé i Cubarsí també amb molta personalitat. Per un cantó, orgull, i per l'altre, doncs, evidentment, decepcionat.
És el tercer cop en 5 anys que el Barça és eliminat a Sant Mamés a la Copa i és el segon títol que s'escapa en 10 dies després de la Supercopa d'Espanya a Riad. Xavi confia que el vestidor s'aixecarà a partir de victòries.
De la seva banda, el Girona va reaccionar tard i tampoc estarà al sorteig de les semifinals. Derrota 3-2 al camp del Mallorca. Enviat especial de RAC1 a Palma, Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. La segona derrota en 26 partits oficials va apartar el Girona de la Copa. El sostre a la competició continuaran sent els quarts de final perquè, entre d'altres coses, el Mallorca va superar els gironins a la primera part com cap altre rival ho ha fet fins ara aquesta temporada. Mitchell entonava el mea culpa.
He buscado tener tres medias puntas o tres jugadores por dentro junto con Miguel Cuatro y al final la espalda de Miguel Blin ahí nos han generado mucho peligro. Entonces, bueno, una responsabilitat mía y creo que en esa primera parte Mallorca ha sido mejor.
L'equip va volar ahir a la nit cap a Catalunya per preparar ja el partit de diumenge al camp del Celta a partir de les dues.
I avui es juga l'últim partit dels quarts de final al Metropolitano entre l'Atlètic de Madrid i el Sevilla.
Sí, el partit és a 2:15 del vespre i arriba marcat per les queixes de Diego Simeone sobre el funcionament del VAR. El tècnic argentí va lamentar ahir que els prenguin per rucs.
El VAR lo mejora, pero al mismo tiempo los expone. Y nada, después nos ponemos a discutir si el audio está bien o el audio hay que, como es que dicen, filtrando. Cuando están filtrando, ¿sabes? Pero no importa qué es lo que filtra, sino lo que pasa. Pero se piensa que somos todos tontos, ¿viste? Eso es lo que da bronca.
Però, mentrestant, Real Madrid Televisión va a la seva, continua la seva croada contra els àrbitres. Ahir va emetre un reportatge de més de 5 minuts repassant cadascuna de les suposades pífies que, segons ells, han perjudicat al Madrid. Un reportatge que començava així.
Hemos tenido que esperar hasta 21 jornadas para que por fin, y por una vez, el VAR corrija las decisiones claramente erróneas del árbitro principal, que perjudicaban al Real Madrid, porque hemos visto cómo no actuaba ante penaltis claros. Cómo no avisaba de posibles expulsiones.
I més enllà del futbol, en tenis, Carlos Alcaraz no serà a les semifinals de l'Open d'Austràlia. Ahir va perdre en 4 sets contra l'Alemanya Zverev i se'n va amb les mans buides del primer gran slam tenístic de la temporada.
11 minuts i arribarem al punt de les 7. Més coses. Augmenten les malalties de transmissió sexual entre els joves. Catalunya és el territori de l'estat on es diagnostiquen més casos de gonorrea i clamídia i està molt per sobre de la mitjana espanyola. Són dues malalties causades per bacteris que, si no es diagnostiquen i es tracten a temps, poden acabar provocant problemes greus de salut. Ho alerta un informe de la Xarxa Espanyola de Vigilància Epidemiològica, Malaia Framis.
Segons aquest informe, a Catalunya l'any 2022 es van diagnosticar 122 casos de gonorrea per cada 100.000 habitants. Això és més del doble que el País Basc, que és el segon territori de l'Estat amb més incidència. Les taxes més altes es donen en persones d'entre 20 i 34 anys i, sobretot, en homes. En canvi, la clamídia té més incidència en les dones i especialment les que tenen entre 20 i 24 anys. A Catalunya se'n van detectar 162 casos per cada 100.000 habitants, també molt per sobre de la mitjana espanyola. Els experts atribueixen aquest repunt al fet que els joves cada vegada fan servir menys el preservatiu i que només el tenen en ment com a mètode anticonceptiu i no com a mètode per evitar ITS. Això fa que no s'utilitzi quan les noies prenen la píndola o que hagi baixat el seu ús entre els que tenen relacions amb persones del mateix sexe. Entre d'altres, els especialistes en culpen a la pornografia, on els actors pràcticament mai porten preservatiu, i també a que s'ha perdut la por a les malalties de transmissió sexual i, sobretot, a la sida, que ha passat de ser una malaltia mortal, en la majoria de casos, per ser una malaltia crònica.
6:51 minuts i obrim ara plana judicial perquè Rosa Peral l'assegura que va posar les seves propietats a nom del seu pare perquè estava a punt de perdre la casa per no poder pagar la hipoteca. Ho va dir ahir al judici que li estan fent per presumpte alçament de béns.
La família de la víctima del crim de la Guàrdia Urbana, Pedro Rodríguez, li reclamava una indemnització de gairebé 900.000 euros, però en lloc de vendre's la casa i el cotxe per aconseguir els diners, Peral ho va posar tot a nom del seu pare. Això pocs dies abans que el Tribunal Suprem confirmés la sentència pel crim. Tant Peral com el seu pare van explicar a la jutgessa que el motiu del canvi de nom, casualment just abans de la sentència, repetim, era que Peral perdria els ingressos i ja no podria pagar la hipoteca. En canvi, el seu pare sí. Segons l'acusació, però aquest argument no és vàlid perquè la casa estava embargada.
I encara els tribunals avui tornarà a seure al banc dels acusats l'exdona de Josep Maria Mainat, Àngela Dobrovolski. Aquesta vegada ho farà acusada d'haver agredit el seu marit després d'una discussió l'any 2019, és a dir, un any abans que suposadament intentés matar-lo amb una sobredosi d'insulina. De fet, el judici per aquest presumpte intent d'assassinat encara està pendent de moment per aquesta agressió. Quan va ferir la cara de Mainat amb un pot de melmelada, la fiscalia l'acusa d'un delicte de lesions en l'àmbit familiar i li ha demanat una pena de 9 mesos de presó. I I un últim apunt, perquè la farmacèutica AstraZeneca instal·larà el seu centre de connexió europeu a l'edifici Stel de l'Avinguda Roma de Barcelona.
L'empresa ja havia anunciat que s'instal·laria a la capital catalana, però encara no se sabia el lloc. Finalment serà en aquest emblemàtic edifici, que és l'antiga seu de Telefònica. Aquest centre s'utilitzarà sobretot per investigar malalties oncològiques, cardiovasculars, renals, metabòliques i respiratòries, i també per l'elaboració de vacunes. Amb el seu desembarcament a Barcelona, AstraZeneca crearà 1.000 llocs de feina amb una inversió de 800 milions d'euros.
Set minuts i les set.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Aquest divendres 26 de gener, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aprofita els últims dies de xin-xin de Flelu. Emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per a tu o per regalar qui vulguis. Xin-xin de Flelu. Dues ulleres més per un euro més. Només a Flelu. Veure condicions.
Notícia d'última hora. Ens arriba un exclu... Perdó, tenim una...
Exclusiva. Les pastilles Emser amb sals minerals d'origen natural et protegeixen la veu i et cuiden la gola. De venda a farmàcies i parafarmàcies.
Emser!
A partir de 3 anys, compleix amb la normativa de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris o contraindicacions a emser.eu.
Soc Irene Paredes, jugadora del Futbol Club Barcelona.
Soc Fermín López, jugador del Futbol Club Barcelona.
Amb la Fundació Barça anem més enllà de l'esport.
Acompanyem els infants amb malalties.
Prevenim la violència a les escoles.
Ajudem a trobar feina a joves en risc social.
Donem suport a persones refugiades.
Jo vaig més enllà de l'esport amb la Fundació Barça.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Bienvenido al Dream of the... Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con mira mamá de bomba. Y con mira cariño, sin niños. Cada moment té el seu creuer. Deixa't assessorar i estalvia fins a un 60% per la teva reserva anticipada. Amb nens gratis i sense despeses de cancel·lació, consulta'n les condicions i reserva-la ara a la setmana del creuer de viatges al Corte Inglés.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
74.041 74041
sèrie
14014.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som 1.
El món a RAC1.
4 minuts i les 7. I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, l'espectador.
No sé per què, l'he vist a la cua tot just abans d'entrar i ja he sentit una fiblada a l'esquena, un mal auguri ancestral. S'ha assegut al meu costat i abans que s'apaguessin els llums ha començat el concert de tos i mocador. He intentat dedicar-li una mirada inquisidora, però l'home, m'estalvio l'adjectiu, ha aixecat les espatlles amb un què hi farem. Vol una mica d'aigua? No era una pregunta pel seu benestar, era una proposta perquè sortís del teatre i jo intentar canviar-me de lloc. Ha sonat l'avís del telèfon i les alarmes, i ell, estimat company de seient, ha començat a moure els dits, a treure's les ulleres, entrar en aplicacions. L'ajudo? No, home, no. La proposta l'ha trobat insultant. I evidentment que el mòbil l'ha sonat durant la funció, i evidentment que ha desembolicat un carmelet a càmera lenta, i evidentment que li he desitjat un dolor intens a l'entrecuix. Però quan s'ha acabat la funció i m'ha mirat amb complicitat i m'ha dit no he entès res de l'obra, pensava que no el tornaria a veure mai més. Ho pensava, però avui l'atzar de nou ens ha ajuntat en aquest teatre.
6:57, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
Si tienes 40 minutos para escuchar una historia y quieres una que te emocione, sorprenda y que encima conseguirá que al final estés de mejor humor, no lo dudes. The Last Rapper Shop es una gran opción. El corto documental ha sido nominado para los Oscar y es de esos, por cursi que suene, que te reconcilia con el ser humano. Entrelaza diferentes historias en Los Ángeles, la de los artesanos, los técnicos que reparan instrumentos musicales para las escuelas públicas, con los niños y niñas que los reciben. Un trabajo minucioso, un oficio que eligieron por convicción y que permite que chavales que de otra forma no podrían tener una guitarra, un saxofón o un violín, accedan a la música con todo lo que eso conlleva. Un objetivo, un alivio, una manera de expresarse, quizás, ¿por qué no?, una salida profesional en el futuro. The Last Rapper Shop, el último taller de instrumentos, es de esos documentales que te deja con una sonrisa y un poquito de esperanza. Y está en Disney Plus.
I ara anem amb el diàleg. Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Adrià, bon dia. Repasquem un fragment del company Arnau Mallec. Arnau Mallec, que des del Congrés dels Diputats ens anticipava que la llei d'amnistia s'està cuinant a foc lent.
I sí que s'han pactat les que ja hi havien acordades entre el bloc d'esquerres. Per tant, aquesta és la data, 30 d'agost, 30 de gener, d'aquí a 12 dies, 30 d'agost, no, 30 d'agost, ens aniríem massa enllà. 30 de gener, votació al Congrés de la llei d'amnistia.
Menos mal!
I ahir el Jordi Saumell va vendre una exclusiva en antena i Iñaki Urdangarín se li gira feina en el terreny de l'amor.
També vol explicar avui que Iñaki i la seva actual parella, Ainhoa Arteta...
Ainhoa Armentia, eh?
Ai.
No,
ostres, sí,
sí. Que fuerte, que fuerte!
I Àngels Barceló, a la SER, ha creat, en aquest cas, una nova franja horària.
7 y 13 minutos de la mañana, 6 y 13 en Cantabria.
¿Pero qué dices?
6 y 13 en Cantabria, en Canàries y en Cantabria, también son las 7 y 13.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.